L'alcalde respon.
Hola, comencem l'alcalde respon, l'entrevista mensual del quart dimarts de cada mes amb l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El control tècnic Clàudia Barceló, us parla Eva García. I bé, comencem parlant de l'acte, la concentració que es va produir ahir al vespre a la plaça Narcís Lunés contra la violència masclista. La concentració estava convocada per la taula d'igualtat. Venim de 7 assassinats masclistes en una setmana, 6 dones i el fill d'una d'elles. Vostè hi va ser en aquesta concentració?
Sí.
Com va anar?
Sí, vam estar doncs expressant el nostre rebuig contra la violència masclista, el compromís de l'Ajuntament i del poble sencer de Sant Vicenç dels Horts contra aquesta violència masclista, aquesta violència que és la que exerceixen els homes contra les dones pel fet de ser dones, no? Que és una cosa extraordinària que hem de treballar per erradicar, i amb això estem, no? També al matí vam fer també 5 minuts de silenci a la plaça de la Vila i a diferents dependències municipals amb el mateix objectiu, no? De rebuig frontal a la violència masclista.
Amb cada feminicidi l'Ajuntament fa una condemna institucional, penja el crespó, visibilitza tota aquesta violència i la condemna d'ella. Ahir les entitats també van proposar concentrar-se a la plaça Narcís Lunés. Cada cop que hi hagi un assassinat masclista, se sumarà l'Ajuntament? Està previst?
Bé, crec que això forma part de les reflexions que hi ha a la taula d'igualtat, i l'Ajuntament és un membre més d'aquesta taula, i farem com a ajuntament allò que la taula d'igualtat decideixi, no? Hi ha alguns ajuntaments, alguns municipis que fan trobades sempre que hi ha algun assassinat d'aquest tipus. Hi ha altres municipis que tenen trobades ja marcades en el calendari de cada mes, un dia al mes, fer aquestes trobades, i bueno, això forma part de la reflexió de la taula d'igualtat. Nosaltres el que fem és, des de l'Ajuntament, és posar tots els nostres serveis municipals al servei de les dones que pateixen violència de tot tipus. Hi ha suport psicològic també, hi ha tota la intenció d'ajudar a poder sortir d'aquesta situació tan injusta, i que és el diguem, l'expressió més evident de les desigualtats, no? Quan es produeix un assassinat d'aquest tipus. Així que l'Ajuntament expressa el seu rebuig absolut a la violència masclista, i ens comprometem a continuar treballant per erradicar-la i per solucionar aquest problema, que moltes vegades diem que és un problema que pateixen les dones. En realitat jo crec que és un problema que pateixen els homes, que tenen els homes, no? Que tenen els homes i que pateixen les dones, no? Així que doncs es passa tot el suport a les famílies i el nostre compromís per continuar treballant per erradicar-la.
Canviem d'assumpte, alcalde. Parlem de la pandèmia. Com va la vacunació? Veiem que continuen les convocatòries setmanals al casal de Can Ros. Paral·lelament també hi ha gent de Sant Vicenç que agafa cites a altres municipis per franges d'edat. Com està anant?
Doncs està anant força bé, diguem. La vacunació va funcionant, va accelerant-se el ritme, i ara mateix estem amb unes xifres de prop de 10.000 persones ja a Sant Vicenç, 9.500 aproximadament, que han fet la primera dosi de vacuna, i un total de 4.000 persones que ja han fet la pauta completa, no? Algunes perquè amb una dosi en tenen prou. Això depèn de la vacuna que posin, diguem, no? Hi ha algunes vacunes que són de dues dosis, unes altres que s'estan posant també que són d'una única dosi. Així que entre unes coses i altres tenim més de 4.000 persones a Sant Vicenç que ja tenen la pauta completa, i més de 9.500, unes 9.500 persones que han fet com a mínim la primera dosi. Està funcionant. Nosaltres doncs estem intentant col·laborar amb la Generalitat de Catalunya en tot el que podem. Tenim l'espai municipal al servei, que no s'obre cada dia perquè no cada dia es requereix, així que està a disposició de les autoritats sanitàries per ajudar a que la vacunació sigui tan ràpida i tan fluida com es pugui.
I s'ha posat remei mentrestant al col·lapse telefònic del CAP? És un problema que hem comentat altres vegades.
Sí.
La gent truca però les línies estan ocupades. Se li ha donat alguna solució?
Continuem parlant amb el CAP perquè això es pugui resoldre. Des de l'ambulatori no tenen identificat, diguem, la saturació telefònica com un problema, diguem, eh? És veritat que encara s'estan fent moltes consultes telefòniques i que això fa que hi hagi, doncs, unes consultes que es fan presencials, altres que no són presencials, però en tot cas a nosaltres el que ens transmeten és que està tot, diguem, controlat i que la ciutadania que ha d'anar als ambulatoris i que requereixen atenció mèdica, diguem, està garantida.
Portem més de dues setmanes sense estat d'alarma. Com s'està vivint a Sant Vicenç la represa de l'activitat?
Doncs era una represa que teníem moltes... La ciutadania té moltes ganes de tornar a la normalitat, nosaltres també, i el que està passant és que la gent està sortint al carrer, està recuperant normalitat, els equipaments municipals estan funcionant, la restauració està recuperant normalitat, la gent surt a les nits, diguem, i passeja i queda, i l'important és que compleixin, diguem, les mesures sanitàries i tot això, ja, doncs, estem en una situació on no hi ha estat d'alarma, on no hi ha toc de queda, i per tant la ciutat va recuperant a poc a poc la normalitat pre-estat d'alarma, no? I és veritat que ens havíem acostumat a una certa tranquil·litat, sobretot a les nits, on no hi havia sorolls, no hi havia moviment de persones, i doncs el que està passant ara, diguem, és que la ciutat ha tornat a la normalitat i que la gent surt a la tarda, surt al vespre, camina, arriba tard a casa i fan activitats fora de després de les 10 de la nit, diguem, no? Que és el que passava abans de l'estat d'alarma. Per tant, el que està passant és que estem tornant a la normalitat.
Però s'estan fent aquestes activitats amb les mesures sanitàries que cal?
Majoritàriament sí, clar. Sempre hi ha actuacions que estan fora del que diu la norma, i la policia, doncs, actua, i algunes persones, alguna ciutadania, doncs, criden a la policia quan veuen alguna actitud poc solidària o incívica per part d'algunes ciutadanes i alguns ciutadans, i el que passava habitualment, diguem, no? Amb normalitat. El divendres nit i el dissabte nit, doncs, els joves surten, no? Pues és el que passava abans també, no? I ara, doncs, el que passa és que doncs ens havíem acostumat a que això no passava, ara torna a passar, i el que estem, doncs, també fent des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és intentar, doncs, dissuadir aquestes trobades ciutadanes de gent jove que queda a les nits i que, sobretot si es produeixen, doncs, que es produeixin amb un entorn controlat, amb unes mesures sanitàries adequades i sense molestar el veïnat, per entendre'ns, no? I bueno, està passant el que esperàvem que passés i que, diguem, que no se surt de la normalitat.
Ahir es va reunir la Junta Local de Seguretat. Què es va comentar, quin balanç es fa d'aquest últim trimestre i d'aquestes setmanes també de represa? Com es troba Sant Vicenç?
Doncs Sant Vicenç, les xifres sempre acostumen a ser interanuals, les xifres que es comenten, més hi ha algunes qüestions del trimestre. Nosaltres tenim el compromís de continuar fent aquestes juntes locals de seguretat cada 3 mesos, que és el que ha de marcar la normativa, tot i que en algun moment a Sant Vicenç havien estat prop de 2 anys sense convocar la Junta Local de Seguretat. Nosaltres, aquest govern, té un compromís amb la seguretat ciutadana i amb la coordinació de tots els cossos de seguretat, i fins i tot el que hem fet és ampliar la mirada de la seguretat pública, diguem, no? Abans només la Junta Local de Seguretat era un espai on es coordinava policia local, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, diguem, i nosaltres el que hem fet és ampliar aquesta visió de la seguretat pública, afegint la protecció civil, afegint els bombers, el cos de bombers professionals i el cos de bombers voluntaris que tenim a Sant Vicenç, i també els agents rurals, no? Que són espais, són professionals també que treballen temes de la seguretat, i el que fem des de la darrera Junta Local de Seguretat, aquesta ha estat la segona on han participat aquests nous agents, doncs és ampliar la mirada de la seguretat pública a Sant Vicenç dels Horts, i que treballin també de manera més coordinada totes les persones, no? I les dades són molt bones a Sant Vicenç, i és veritat que hem de veure aquestes dades en la realitat de la pandèmia, en la realitat de l'estat d'alarma, en la realitat del toc de queda, no? I quan la gent està a casa, doncs tot passen menys coses al carrer, diguem, no? I per tant, doncs les xifres són les que són. Jo sé que les xifres que ens presentaven ahir els Mossos d'Esquadra, per exemple, parlen d'una reducció dels delictes entorn a l'11%, per tant, unes dades positives. Han reduït els robatoris en força un 45%.
En relació als mesos anteriors de la pandèmia.
Sempre parlem d'interanual, de maig a maig, per entendre'ns. Del maig del 20 al 21, i de, no? Sempre són xifres interanuals, no? I l'única dada, diguem, que ha anat a l'alça són les infraccions administratives relacionades bàsicament amb temes de doncs això que en parlem, no? De l'ús de les mascaretes, de qüestions relacionades amb les noves normes relacionades amb la Covid-19, no? Aquestes infraccions de tipus administratiu sí que han anat a l'alça, normal també, i la resta han anat a la baixa, normal també, no? Tenint en compte que la ciutadania estava a casa seva i, per tant, passaven menys coses a la via pública.
Són xifres de 2020, aquestes.
De maig a maig.
De maig de 2019 a maig de 2020.
No, de maig del 2020 a maig del 2021.
O sigui que...
En comparació amb l'any anterior, sí.
I fins i tot el maig de 2021, menys infraccions que en ple confinament.
Correcte. Sí, aquestes són les xifres que ens van presentar Mossos d'Esquadra, i també Policia Local, doncs, va exhibir també les seves xifres, que sovint són compartides, perquè hi ha algunes accions que són compartides entre Mossos d'Esquadra i Policia Local, però diguem que una cosa que jo crec que és molt interessant comentar amb la Policia Local, té les seves competències, no són les de la seguretat ciutadana, seguretat pública, són competències de Mossos d'Esquadra. La Policia Local ha de treballar les qüestions de la convivència, del civisme i del trànsit, i aquestes qüestions que són les pròpies, diguem, de la policia, tot i que sovint doncs ha d'assumir altres responsabilitats, també sovint per manca d'efectius de Mossos d'Esquadra, i la Policia Local fa tasques d'aquest tipus de suport a Mossos d'Esquadra. Per això algunes dades són, diguem, solapades de Mossos i de Policia Local. Però jo crec que és molt important dir que en el primer trimestre, això sí, en el primer trimestre del 2021, Policia Local ha fet més de 600 actuacions a Sant Vicenç dels Horts, però la meitat aproximadament són actuacions planificades, que és el que nosaltres considerem que és el que ha de fer la Policia Local, que són treballar les entrades i sortides de les escoles, treballar la seguretat pública també en el sentit de fer els controls adequats planificats a les entrades i dels barris, per exemple, no? Controls d'alcoholèmia, controls de drogues que s'estan fent, controls als conductors dels autobusos que han de fer excursions amb els alumnes i les alumnes dels nostres centres educatius. Totes aquestes qüestions, que són les pròpies de la policia local, doncs s'estan fent amb rigor, i s'estan fent amb molta qualitat i amb molta bona acceptació per part de la ciutadania. La ciutadania el que vol de la policia local és això, que estigui al carrer, que doni suport al comerç local, que estigui a les portes de les escoles. Aquesta és la feina que ha de fer la policia local, i això respon a més de la meitat de les actuacions que fa la policia local. La policia planifica i actua de manera coordinada amb Mossos en algunes ocasions, i després doncs fa aquestes altres accions més relacionades, insisteixo, amb les ordenances municipals de civisme i convivència.
El ple de la setmana passada va donar llum verda a la incorporació al pressupost dels més de 3 milions d'euros de diners de l'any passat que no es van gastar, el romanent. Amb aquests diners hi ha previstes 45 actuacions de temàtica diversa. Alcalde, vostè va destacar especialment els 72.000 euros en conveni amb la Fundació Iris.
Sí.
Per què servirà concretament? Per posar en marxa la llar residència o no?
Sí, no. Servirà per posar en marxa la llar residència, però no per la idea fundacional de la llar residència, no? La Fundació Iris, primer que tot, jo vull agrair la col·laboració que tenim sempre, no? amb la Fundació Iris, encapçalada, diguem, per la seva presidenta, per la Roser Boladeres, i el problema que ha tingut la Fundació Iris té dos problemes, diguem. Un, que té un deute acumulat de la Generalitat de Catalunya que supera els 130.000 euros de convenis sense pagar per part del govern de Catalunya amb la Fundació Iris, cosa que fa molt complicat el funcionament de la Fundació, del Centre Especial de Treball i de més, no? I després el que teníem pendent de resoldre el tema de la llar residència, que molta gent sap, diguem, són tres mòduls d'habitatges per a les persones amb discapacitat que havien de viure en aquesta llar residència. Dels tres mòduls, la Fundació Iris vol mantenir un pels objectius fundacionals d'aquesta residència, que és que les persones que són treballadores del centre especial de treball puguin residir també allà, no?, i fer el seu projecte de vida vivint en la llar residència. Els altres dos mòduls, que són, en total estem parlant aproximadament de 20 habitatges, diguem, un espai perquè puguin viure unes 20 persones, doncs la Generalitat no es compromet a fer concert econòmic per poder tirar endavant aquest projecte. I davant aquesta incertesa i davant la necessitat també que tenim nosaltres com a Ajuntament de tenir espais per donar sortida a l'emergència habitacional, el que hem fet és parlar primer amb la Fundació Iris. La Fundació Iris també estava parlant per la seva banda, diguem, amb altres entitats del tercer sector, en aquest cas estava parlant amb Càritas la possibilitat de fer aquesta sessió, i aquests diners, diguem, que rescatem del romanent serviran per fer un conveni a tres, entre la Fundació Iris, Càritas i l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, per posar al servei de la ciutadania que té dificultats econòmiques, que té una emergència habitacional, doncs aquestes habitacions perquè puguin donar aquest servei a la ciutadania. Per això dic que resoldrem un problema que tenim, diguem, que és la manca d'espais per atendre a les persones que tenen aquestes emergències, i també doncs ajudarem a resoldre un problema que tenia la Fundació Iris, perquè té una llar residència feta, construïda, equipada, des de fa molt de temps i en desús, no? I per tant, aquí ens hem trobat i estem molt contents de poder tirar endavant aquest projecte. Per això destacava aquesta, però podria haver destacat moltes de les accions que es podran fer a través de la recuperació d'aquest romanent, que forma part de la normalitat, recuperar el romanent. Vull dir que en algun moment hi ha hagut gent que s'ha posat les mans al cap perquè havia hagut un romanent. Tothom sap que el romanent ve destinat d'un ingrés extraordinari que va fer el govern en el mes de desembre, que vam haver d'estalviar-lo perquè en el mes de desembre, diguem, no hi havia gaire marge per fer la despesa d'aquest ingrés extraordinari, i ve també destinat, ve també, diguem, de totes les accions que no es van poder fer durant l'any 2020. No es va fer el Firatapes, no es va fer la Festa Major, tantes i tantes activitats de cap de setmana que es fan a Sant Vicenç, que tenim la fortuna de tenir un municipi molt viu, molt actiu, i hi ha moltes activitats que es van deixar de fer. Tot això va sumar uns diners importants, com són 3 milions d'euros, que ara el que fem és posar-los a circulació al servei de la gent, sota el paraigües del Pacte de Reconstrucció Social i de Reactivació Econòmica, que és el nostre compromís també. Això és el que farem ara amb aquests 3 milions d'euros, posar-los al servei de la gent.
Deia que hi ha previstes 45 actuacions, com ja apuntava, molt diverses. El projecte més car que es finançarà amb el romanent de l'any passat són les escales mecàniques a Sant Josep, 335.000 euros. En quina fase
una es part troba? Una part del projecte, perquè hi ha una altra part del projecte que ja ve finançat per la Diputació de Barcelona, i el projecte es troba en procés de redacció, diguem, no? S'han fet els estudis previs, hi ha hagut alguna modificació de la previsió inicial, per això aquest increment de despeses també ve associada amb la realitat que ens hem trobat, no? Quan ha vingut l'empresa especialitzada a fer els estudis, doncs pel tipus de desnivell que hi ha, per la forma que té el carrer, pels guals que hi ha a la zona. Al final, el que es faran seran tres trams diferents d'escales, i això doncs requereix d'aquest reforç, diguem, no?, del pressupost previst, igual que hem reforçat també el projecte de l'escola Bressol Municipal, Petit Mamut, que també hi ha una part del romanent que servirà per comprar el mobiliari, diguem, no? Una cosa és l'obra en si, el que no farem és tenir una escola bressol nova, de qualitat, com la que tindrem, i farem servir el mobiliari antic, diguem, no? Llavors, el que fem ara és, amb aquest romanent també, doncs, posem les partides necessàries per poder dotar del mobiliari que l'escola Bressol necessita. Ens fa molta il·lusió també poder explicar a la ciutadania que posem en marxa l'oficina de transició ecològica amb, aquesta, amb aquest romanent, que posem molts diners també a la, al canvi de fanals per convertir-los en llums LEDs, per, també per treballar tot el tema de despesa, de reduir la despesa i apostar per la sostenibilitat. Així que el romanent serveix per això, per posar Sant Vicenç també al dia i fer totes les accions que necessitem, no?
M'agradaria fixar-me també al barri de Sant Roc. Hi ha un altre projecte d'interès pel veïnat de Sant Roc, que és l'arranjament del camí forestal que uneix Sant Roc amb la passarel·la dels ferrocarrils, que és una de les mesures també incloses al Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'àrea metropolitana, en aquest cas. Com es preveu fer aquesta connexió amb Sant Roc?
Aquí canviem de tema. Això ja no és, sí. Això ja no és romanent, tot i que forma part de les polítiques de sostenibilitat ambiental, no? La passarel·la que connecta, diguem, des de l'estació de Sant Vicenç fins a la part baixa de Can Ros és una zona que sovint doncs pateix, és una zona que està sense urbanitzar i que pateix doncs les inclemències del temps, es van fer malbé el camí i de més, no? I el que es farà és una adequació d'aquest espai perquè el veïnat de Sant Roc, que sovint baixa caminant als altres barris de Sant Vicenç, doncs ho pugui fer amb unes condicions adequades, respectant també doncs l'espai natural, no? que tenim en el barri.
El projecte més ambiciós de Sant Roc, que afecta Sant Roc, és l'esperada reparcel·lació. Mm-hmm. Això ve de lluny,
sí.
De molt lluny. El gener de 2020 es va aprovar el conveni entre la Diputació i els ajuntaments de Sant Vicenç i Santa Coloma per fer l'estudi sobre com haurà de ser la reparcel·lació de Sant Roc, però des d'aleshores, des del gener de 2020, no n'hem tornat a sentir a parlar.
Treballem amb molta discreció, sí.
Com està?
Bé.
En quin moment es troba i quan podran els veïns?
Fa menys d'un mes vam tenir una reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns per explicar-li com estaven anant els estudis que estava fent la Diputació de Barcelona. I estan anant bé, el veïnat està satisfet en com estan anant. La Diputació de Barcelona, la redacció del projecte, està sent, diguem, força generosa en la redacció i, per tant, crec que finalment no seran moltes les finques afectades per la reparcel·lació, tot i que algunes segurament sí que patiran alguna afectació. Entendràs que és un tema delicat i que s'està treballant d'una manera correcta, discreta, entre la Diputació, els dos ajuntaments afectats, Sant Vicenç i Santa Coloma, i les associacions veïnals, diguem, que estan al cas d'absolutament tot el que s'està fent, i de cada pas, cada avenç que es fa, doncs estan absolutament informats.
Doncs anem al centre del poble i ens fixem ara en el futur centre cívic Virgínia Amposta, perquè em sembla que ahir es va fer una visita d'obres a aquest equipament.
Sí.
I en qui venia doncs d'haver-se resolt una inundació, bé, en quin estat es troben les obres, perquè fa temps que semblen acabades, però ja va dient que no, que encara queda.
Fa dos anys que semblen acabades,
sí.
Però no ho estan. No tenim la clau encara. Nosaltres no tenim, l'Ajuntament no té la clau de l'edifici perquè l'àrea metropolitana encara no ha acabat les obres. I estem amb això, diguem, no? Ahir va haver-hi un espai de trobada amb la comissió de seguiment, la comissió de seguiment que està formada pels grups municipals de l'Ajuntament, l'Associació de Veïns del Trèvol, l'Associació de Veïns de Vilavella i la Federació d'Associacions de Veïns. Aquesta és la comissió de seguiment que va tenir ahir la visita amb el regidor d'urbanisme i de cultura, que és el mateix, diguem, que és el company Isidre Bautista, que vam fer aquesta visita per explicar com estan les coses, no? També tenim encara pendent de resoldre també el problema de les inundacions que van haver-hi. Sabeu que és una zona que de tant en tant pateix inundacions, que quan es va fer el projecte executiu no es va tenir en compte i ja s'estaven acabant de fer els arranjaments adequats per poder evitar que cada vegada que plou, que plogui, diguem, l'edifici pateixi aquestes inundacions. Però l'obra no està encara acabada, i el que jo crec que cal destacar, diguem, és que l'obra, el projecte executiu s'ha respectat, està a punt d'acabar-se, estem en licitació ja també del mobiliari, un mobiliari que són prop de 600.000 euros, i tot està, diguem, al ritme que correspon. El que passa és que el ritme de l'obra pública, diguem, és bastant lent, diguem, no? però tot està anant al mateix ritme, al ritme adequat, i treballem amb la idea. No voldria dir una data que després, quan vingui aquell dia, em preguntis com està, però treballem amb la idea que durant aquest any això s'ha d'acabar, diguem, no? L'obra ha d'estar acabada, el mobiliari ha d'estar comprat i instal·lat, i treballem amb la idea que l'any 2022, no sé en quin mes, però si pot ser el gener, millor que el febrer, no? L'edifici estigui en marxa al servei de la gent.
I els usos del Centre Cívic Virgínia Amposta, que es van decidir en procés de participatiu ciutadà, es respectaran?
Es van decidir, on dius que es van
decidir? En un procés de participació ciutadana.
Això és molt relatiu, el del procés de participació ciutadana, perquè si repassem la història del procés de participació ciutadana associat al Centre Cultural i Cívic, que des de fa uns mesos es diu Virgínia Amposta, jo recordo quan teníem la zona, diguem, per explotar encara, que va haver un procés participatiu que va dir que allà havia d'haver-hi un parc, la primera opció. La segona opció era fer un equipament esportiu, i la tercera opció era fer un hotel d'entitats. Això és el que va decidir la gent. Cap d'aquestes tres opcions és el que està passant, diguem, ara el que s'està construint és un centre cívic. Quan es va decidir que es feia un centre cívic i no un hotel d'entitats, sinó un centre cívic, que no és el mateix, no és el mateix un centre cívic que un hotel d'entitats.
Que faria servei d'hotel d'entitats?
Faria servei d'hotel d'entitat una de les plantes del centre cívic. Una de les plantes del centre cívic. No un hotel d'entitats, sinó un centre cívic on una de les plantes es destinaven a les entitats de Sant Vicenç. Quan es va canviar aquest procés participatiu, el resultat d'aquell procés participatiu per fer-ne el centre cívic, es va alterar el procés participatiu per fer-ne un centre cívic, es van fer un procés de participació. Des del procés de participació fins a la redacció i aprovació del projecte executiu, es van perdre més de 1.200 metres quadrats pel camí, diguem, no? Bueno, per tant, diguem que aquesta és l'evolució del respecte al procés participatiu que va haver-hi en el mandat anterior. Nosaltres ens hem trobat un edifici construït, aixecat, diguem, no? Per acabar, però ja aixecat, i el que estem fent és respectar, evidentment, allò que ens hem trobat amb els plànols i amb el funcionament de l'espai, que és un espai que té una planta baixa destinada a una mena d'auditori on hi caben unes 200 persones, que prioritàriament es va pensar i es va dissenyar, de fet és un forat enorme de tres plantes, perquè estava pensat perquè Carallots pogués tenir un espai d'assaig. Evidentment nosaltres ho respectem, i hi havia a la primera planta estava prevista la instal·lació de serveis de joventut, en l'espai jove a la capella, amb uns bucs d'assaig, amb una zona d'ordinadors, amb uns despatxos per atendre el jovent. Evidentment, això està absolutament respectat. I a la segona planta, a la última planta, que era la planta destinada, diguem, a hotel d'entitats, el que hi ha, parlo de memòria, crec que hi ha una cuina, hi ha tres despatxos grans polivalents per les entitats, tres despatxos grans polivalents, i una zona d'activitats, diguem, no? Per poder fer activitats esportives, diguem, de gimnàstica, no? Dirigides, tipus ioga i de més. Aquest és el centre cívic. I després, l'única modificació que hem introduït nosaltres respecte al pla d'usos, diguem, si és que hi hagués pla d'usos, no? del centre cívic, és que l'espai a la planta baixa, que s'havia destinat per l'exposició pública del mamut i dels geganters, no? Vam parlar amb la colla de diables i amb la colla de geganters i geganteres, i van dir que ells no volien aquell espai, que no volien estar allà per una qüestió pràctica, no? Diguem que la colla de geganters i geganteres deia que l'exposició pública permanent dels gegants no era bona pel material de la roba dels gegants, diguem, no? Per la il·luminació, pel sol, per la pols que agafa la roba, no era bona, i per tant ells no volien anar allà. I parlant amb la colla de diables, ens van dir que per ells no era gens pràctic haver de muntar el mamut cada vegada que tornaven d'una trobada, no? Que ells s'estimaven més, doncs, com que hi ha un altre espai municipal on ells guarden el mamut, no? Doncs anar a la nau a guardar el mamut. Per tant, l'única modificació que ha introduït aquest govern municipal és destinar aquell espai que aquestes dues entitats ens han expressat que no volien fer servir, diguem, per una altra activitat o una altra exposició permanent, que pensem que hem de donar cabuda i que encara no teníem l'espai adequat, que és el llegat del cuiner Josep Lledonosa. Llavors, l'única modificació que hem fet nosaltres és que aquest espai, insisteixo, després que les entitats ens hagin dit que no el volien, que no el necessitaven, que no el volien fer servir, que no els hi era pràctic, diguem, doncs allà hi posarem el llegat del Josep Lledonosa. Per la resta, cap dels espais que estaven destinats a les entitats de Sant Vicenç dels Horts pateix cap modificació.
Sí. Això que a la revista de juliol de 2018 es publicava que el futur centre cívic, que aleshores no tenia nom, s'emprarà com a hotel d'entitats, deia, hi haurà despatxos i espais de treball que el convertiran en l'espai de referència per les entitats vicentines, sales de reunions, aules taller, una gran terrassa a la planta superior, sí, l'espai jove a la capella, sí, dos bucs d'assaig musical, una sala d'activitats... Això es manté?
Sí, sí, sí. Tot això es manté com estava. L'única modificació que hi ha hagut respecte a allò que fa referència a les entitats és allò que comentava de l'espai que hi havia per exposar mamut i gegants.
Que també s'explicava aquí. L'equipament també acollirà un espai de bestiari i gegants, sí, però és el que canvia.
Correcte. És l'única modificació que hi ha, que afecti a les entitats. La resta, tot com estava.
I això s'ha arribat a comentar amb la comissió de participació, no sé si continua.
Amb la comissió
continua.
De seguiment, sí, jo diria que sí. Jo no hi participo d'aquestes reunions, però crec que ahir, com dèiem, no? Ahir mateix va haver-hi una trobada i estic convençut que això va sortir a la trobada d'ahir.
Un altre equipament, bé, del mobiliari de l'Escola Bressol Municipal, ja ha comentat que hi haurà aquesta partida també,
sí,
va en marxa.
Està tot en marxa.
Ens acostem al final del procés de preinscripció escolar d'infantil i primària. El 4 de juny s'ha de publicar l'oferta final de places. El 7 de juny es publicarà la llista d'alumnes admesos a cada centre. Se sap ja on s'obrirà la desena línia de P3. Què s'esperava?
Doncs sembla que la desena línia de P3 s'obrirà a l'escola Joan Juncadella, segons ens han informat des dels serveis territorials. Nosaltres, diguem que estàvem convençuts que havien d'obrir dues línies, diguem, que és el que vam demanar en el seu moment. El curs passat, la Generalitat de Catalunya, els serveis territorials, els van retallar dues línies, van passar de tenir-ne 11 a tenir-ne 9, i ara recuperem una de les dues. Nosaltres ens havia agradat recuperar les dues, no? Una a l'escola Sant Josep i una altra a l'escola Joan Juncadella, perquè són les dues escoles que tenen una preinscripció més alta en el nostre municipi, tan alta com que totes dues estan a l'entorn de 50 places de preinscripció. Per tant, a Sant Vicenç necessitàvem recuperar dues línies, finalment recuperem una, estem moderadament satisfets, diguem, perquè hem recuperat una de les dues línies i la feina serà per mantenir aquesta desena línia i si podem recuperar l'onzena de cara al curs que ve.
Respon a les necessitats de Sant Vicenç, hi haurà plaça per tothom de P3?
Sí, home, sempre. Això sempre. Això donem per fet que cap alumne cap nen, cap nena que hagi d'entrar a P3 quedarà fora de l'escolarització. Això està més que garantit, però no és el mateix treballar amb grups reduïts, amb grups més grans, amb ràtios. Les ràtios són importants i nosaltres pensem que era un bon moment per apostar per recuperar l'onzena línia i poder treballar amb ràtios més reduïdes i, per tant, amb més qualitat.
I ara ja en la recta final de la preinscripció ha estat equilibrada entre les diferents escoles?
Les dues escoles, com deia, les dues escoles que més alumnat han preinscrit han estat el Joan Juncadella i l'escola Sant Josep. També ha tingut una preinscripció de prop de 50 a l'escola Sant Vicenç, l'escola concertada Sant Vicenç, i la resta d'escoles doncs, han tingut una bona preinscripció, diguem, no? I jo crec que és important també destacar que s'ha fet tot de manera telemàtica, que ha sortit tot molt bé, que totes les famílies han pogut fer la preinscripció en temps i forma correcta, que era un repte també per tots nosaltres i que, bueno, sembla que això doncs, està consolidant-se, no? Aquesta manera de treballar, no tan presencial, més telemàtica, i ens ha permès doncs, fer que hem hagut de reforçar, això sí, l'OME, l'Oficina Municipal d'Escolarització i el CIAC també, a Can Comamala, per poder ajudar aquelles famílies que han tingut algun problema a l'hora de fer aquests tràmits de manera telemàtica, però el resultat final ha estat positiu. I ara estem amb les escoles Bressol,
que li interessa molt.
Estic especialment interessat. El procés de preinscripció, diguem, està anat bé, diguem, i ara estem, doncs això, esperant resultats i saber si els nens i les nenes han pogut inscriure correctament.
Entesos. Canviem de tema i molt ràpidament perquè ens queda poc temps. Últimament s'han fet algunes batudes de neteja i retirada de residus en diferents espais de Sant Vicenç, més aviat fora de la zona urbana, per exemple, al Puig Castellà.
Sí.
En què consisteixen aquestes actuacions? No sé si són actuacions molt concretes, puntuals, per una necessitat concreta o hi haurà continuïtat?
Bueno, nosaltres, sempre que els serveis municipals veuen algun abocament fora de... Bueno, algun abocament, diguem, a zones de muntanya i de més, doncs intentem resoldre-ho tan aviat com podem. A vegades és més fàcil perquè els terrenys són municipals, a vegades és més difícil perquè els terrenys no són municipals, i quan has d'entrar en un terreny privat, doncs a vegades pots tenir algun problema i has de fer algun... La tramitació és diferent, diguem, no? Però intentem mantenir l'espai públic net. També hem vist com hem reforçat també, no?, la zona urbana. Estem intentant mantenir Sant Vicenç amb una qualitat també important a la zona urbana, a la zona forestal, a la zona rural, i en tot cas el que estem fent és aquesta feina també de conscienciació de la gent, no?, que és tan important com la... És important que l'Ajuntament estigui a la White i reculli ràpid allà els abocaments que de manera incívica es puguin produir, però tan important com això és continuar treballant matèries de sensibilització perquè la gent, la ciutadania, que la immensa majoria ho fa bé, diguem, no vagi pel davant, la immensa majoria de Sant Vicenç té un comportament cívic absolutament correcte i solidari amb els altres, diguem, però que quan es produeixen aquest tipus d'accions doncs ho lamentem i intentem resoldre-ho.
El focus el posem sempre a Sant Vicenç dels Horts, lògicament, però alcalde, ja per acabar, Pere Aragonès va ser investit ahir president de la Generalitat. S'han anat coneixent els noms del nou govern que es formarà pròximament. Què en pensa i quines expectatives té?
Doncs no tinc opinió, diguem, sobre el govern de Catalunya. M'hagués agradat que s'hagués respectat el fet que la llista més votada hagués pogut accedir com a mínim a un debat d'investidura. No ha pogut ser. Bueno, doncs desitjar-li molta sort al nou president de la Generalitat de Catalunya i esperem que el funcionament del govern sigui una miqueta millor que el que del govern sortint, diguem, no? I preocupat perquè... preocupat per una banda i esperançat per una altra. Esperem que la part esperançadora pugui ser la que guanyi, diguem, no?
Doncs anirem veient. Nosaltres ho deixem aquí fins l'alcalde respon d'aquí un mes, Miguel Comino. Moltes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.